Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les suposades obres d'instal·lació d'ascensors en blocs de pisos de Can Puiggener han acabat amb una estafa de 400.000 euros que afecta una vuitantena de famílies del barri. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Sis comunitats de veïns han invertit quantitats que van dels 18.000 euros als 135.000 per aquestes actuacions que mai s'han arribat a fer. Ho ha explicat la presidenta del bloc del carrer Archidona número 2, la María José.
Bueno, pues nosotros pedimos un préstamo en Ibercaja. Y bueno, lo mismo, nos pedían dinero para poder empezar, para pagar licencias, permisos, luego los herreros, no venía nadie, nos ha faltado un poco de dinero en otra obra y si terminamos empezamos aquí y bueno, y ya con la lástima, con el engaño y certificaciones que no habían hecho. I sí que se pagava.
Els afectats han portat el cas a la justícia a través d'una querella criminal contra la constructora Banyalis Group i contra l'arquitecte aparellador.
L'Ajuntament recorrerà la sentència en què es reconeix un possible assetjament laboral contra la funcionària Maite Morao.
L'administració local ha rebut avui la sentència que va arribar als mitjans de comunicació i ha pres la decisió d'interposar un recurs al Tribunal Superior de Justícia. La resolució judicial obligava l'Ajuntament a pagar 25.000 euros a l'excap de planificació urbanística per assetjament laboral i pressions socials.
En esports, Edgar Hernández tindrà el pes ofensiu del Sabadell en les dues últimes jornades de Lliga.
La baixa d'Arturo situa el gabarenc com a referent en atac contra l'Egea. No obstant això, té l'amenaça de la suspensió planant sobre ell, ja que està només una targeta d'aquesta. L'enfrontament entre el centre d'esports Sabadell i l'Egea serà diumenge a les 6 de la tarda.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt respecte als últims dies. Hem d'esperar que es mantingui. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests instants ens està creuant un feble sistema frontal que està comportant algunes febles precipitacions.
Sembla que no podíem escoltar aquesta crònica de Xevi Soler. En tot cas, mirem les carreteres. Aquesta hora, situació molt complicada. Trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 3 quilòmetres més a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. A Montcada i Reixac trobem 4 quilòmetres de cua més per anar a la ciutat Comtal. I a la B30, un quilòmetre de retencions també a Barberà, en sentit sud, 4 quilòmetres més a la B30 a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. Si mirem ja la P7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, també per enllaçar amb la B30. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trams d'aturades a la ronda de dalt també en els dos sentits. Sembla que estem en disposició de poder recuperar la crònica del temps amb Xevi Soler. Bona tarda de nou.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests instants ens està creuant un feble sistema frontal que està comportant algunes febles precipitacions cap al nord i oest del territori. En principi, doncs, fora d'aquest àmbit, no creiem que les precipitacions doncs arribin a afectar cap més comarca. De cara a demà, esperem com a molt quatre gotes mal comptades a la tarda al Pirineu, però també serà un dia enterbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans. I és que aquesta situació de circulació de l'oest, doncs, comporta l'arribada d'aquests sistemes frontals més o menys actius i que comporten aquestes febles precipitacions. De cara a divendres, sí que és veritat que el sistema frontal que ens creuarà sembla una miqueta més actiu i podria comportar precipitacions al nord del país, però a poc això ho anirem confirmant. I un altre element destacat són les temperatures. Una temperatura que, doncs, s'ha enfilat avui i de valent amb valors màxims que a molts punts de l'interior i de l'oest del país, doncs, han arribat i s'estan enfilant fins als 26 o 27 graus. De cara a demà, però, sí que la calor afluixarà una mica. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 5 minuts de les 7, entrem en matèria. 80 famílies del barri de Can Puiggener denuncien que han estat estafades per l'empresa que els havia d'instal·lar els ascensors. Denuncien que s'han quedat 400.000 euros sense haver acabat les obres, fins i tot en alguns casos ni es van començar. A part, expliquen que van rebre amenaces i extorsions per part de la constructora Banyales Group i de l'arquitecte tècnic que portava l'obra. També creuen que els van portar a demanar un préstec a Ibercaja, entitat amb qui la constructora podria tenir un deute anterior.
Les famílies de 6 comunitats de veïns han presentat avui una querella criminal contra l'administrador de la constructora i l'arquitecte aparellador de les obres. L'advocat que el representa considera que es tracta d'una estafa greujada, ja que es tracta d'un bé de primera necessitat, com és un habitatge, i perquè la quantitat supera els 50.000 euros. De fet, supera els 400.000. Enric Escriuela és el seu representant.
Entendemos que no nos encontramos ante un incumplimiento de contrato por causas sobrevenidas, sino que esto ya era un plan preconcebido, porque si no, no se hubieran ido captando nuevas comunidades, captando nuevo dinero y haciendo la pelota más grande. Dicho de otra manera, si yo veo que no puedo cumplir un contrato, no me comprometo en 5 o 6 más.
La constructora va començar demanant el 10% del total, 150.000 euros, una xifra molt per sota del mercat. A partir d'aquí anava demanant més diners, amenaçant que si no els invertien no continuaria l'obra. Ho relata el president del bloc del carrer, Ramon Jové.
Te pedían dinero para poder continuar la obra y además te decían que si tú no le dabas ese dinero ellos no podían continuar la obra, que se quedaría parada. Y esa era una manera, y la otra ya era decirte que, dando lástima, que por favor que le dieran más dinero, que lo necesitan para acabar otras obras, que era un favor, que luego ya te lo descontarían, qué tal.
Per altra banda, també sospiten del préstec que els veïns van haver de demanar per fer front a les obres. Enric Escriuela.
Els veïns van anar a Ibercaja perquè aquests senyors els van portar de la mà a Ibercaja. A més, a una oficina que està al carrer de Sants de Barcelona, tots aquests senyors són de Sabadell. Ibercaja té, si no vaig errat, una delegació aquí a Sabadell, al carrer de la República o al carrer no sé què, i aquests senyors no van anar allà. És que és més, no sé, ara potser són moltes famílies afectades, potser hi havia algun que tenia una compte a Ibercaja, però és que pel que jo sé, cap d'ells era client d'Ibercaja. I aquests senyors, el que sí que gairebé podríem garantir i assegurar és que hi eren clients previs. Bueno, no, això ho podríem assegurar perquè ells tenien un número de compte a Ibercaja, això sí que ho podríem assegurar.
Les estafes van des dels 18.000 euros d'alguns blocs, que només van pagar a l'inici d'obres, fins a altres comunitats, on van arribar a invertir 135.000 euros. Actualment, alguns han continuat les obres, reconeixent que Banyales Group els ha deixat l'estat dels pisos pitjor, que si només se'ls hagués quedat els diners. Recordem que fa 5 anys es va destapar un cas semblant a Torre-Romeu, que finalment s'ha resolt favorablement per les famílies.
I no deixem de parlar de deutes, perquè Cipo farà acomiadament si les administracions no li paguen el deute abans del juny. Així ho ha expressat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, el director gerent de Cipo, Xavi Martínez, tot plegat després que la cooperativa de persones amb discapacitat estigui assumint de la seva butxaca l'increment del salari mínim, un augment que suposa 170.000 euros anuals més per l'empresa sabadellenca. Aquesta situació cal sumar-hi als impagaments de la Generalitat, que encara no ha pagat cap factura d'aquest 2019. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Martínez descarta que Cipo hagi de baixar la persiana. Tot i això, sí que posa sobre la taula acomiadaments entre els 143 treballadors que conformen la cooperativa. Una decisió fruit dels problemes de tresoreria que arrosseguen pels incompliments de les administracions.
És que és impossible. Clar, nosaltres som entitats sense afany de lucre. Nosaltres no som entitats lucratives. Per tant, la nostra tesoreria, doncs, ja portem, ja, com et vaig comentar ara l'última vegada que vaig estar aquí, portem 2 anys amb retards sistemàtics. Clar, tot això el que fa és que tota la nostra tesoreria, doncs, bueno, clar, l'anem eliminant, perquè, clar, tot passa a deute. A deute, en aquest cas, la part més important per part del Departament de Benestar i Família.
El director gerent de Cipo assegura que han buscat noves fórmules per millorar la situació financera de la cooperativa. No obstant això, insisteix que la responsabilitat final és de les administracions.
Nosaltres podem buscar activitats noves, nosaltres podem, però no ens hem d'oblidar, el que som. Som entitats amb les quals hi treballen, com et vaig comentar, les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental amb especials dificultats. Especials dificultats vol dir que aquestes persones no poden anar a l'empresa ordinària. Per tant, estem fent una labor social.
L'anunci de possibles acomiadaments a Cipo és el primer que viu la cooperativa, que va poder superar els anys més durs de la crisi econòmica sense prescindir de cap integrant de la plantilla.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell ha trigat unes hores a donar la seva resposta formal davant del nou capítol del cas Maite Morau. Recordem que ahir transcendia la sentència del jutjat social número 2 de la ciutat que condemna el govern a pagar 25.000 euros a l'excap de planificació urbanística per assetjament laboral i pressions socials. Doncs bé, avui Sant Roc n'ha rebut la sentència, els serveis jurídics l'han estudiat i confirma que interposarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia.
L'Ajuntament de Sabadell avançava ahir que sempre ha defensat la inexistència d'assetjament laboral i recordava de nou que quan va caldre va activar el protocol contra aquesta mena de conducta i el procés va determinar que no s'havia produït mobbing en aquest cas. El comunicat que emès aquest migdia el consistori redunda en el seguiment del cas i el veredicte negatiu de la Comissió per a la Prevenció de l'Assetjament al Treball, que, davant els fets, va nomenar un equip instructor especial per amb l'aprovació de Morau. Al mateix comunicat, el govern local també valora que la sentència reprodueix el relat de la demandant, que diu literalment vincula fets externs i aliens a l'entorn laboral de la funcionària municipal com a motius d'assetjament laboral, uns fets dels quals, en cap cas, afirma l'Ajuntament, pot ser responsable la institució. El mòbing, recorda el comunicat municipal, es refereix només a conductes que es produeixen dins l'entorn laboral.
I alguns partits ja han reaccionat a la condemna de l'Ajuntament, que coneixíem ahir.
L'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, ha demanat responsabilitats polítiques a l'alcalde, Matías Sarracán, i considera que hauria de pagar la indemnització de la seva butxaca si la sentència acaba sent ferma. La cap de llista de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, també ha manifestat el seu suport a Morau i ha demanat responsabilitats per aquests fets tan greus, ha dit.
I aparquem l'àmbit jurídic per parlar d'urbanisme. L'ombracle que cobrirà part del passeig de la plaça Major podria estar finalitzat de cara a la tardor d'aquest 2019. Així ho ha confirmat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
El que ara caldrà fer és iniciar el procediment de licitació i a finals d'estiu s'iniciaran les obres que duraran uns 3 mesos.
Aquest nou porxo comptarà amb una superfície de 208 metres quadrats i està pensat perquè esdevingui una zona d'ombra, però també perquè funcioni com a xupluc en dies de pluja.
Així és, aquest ombracle cobrirà la sortida de l'estació de ferrocarrils de Plaça Major, però també comptarà amb una claraboia que servirà per donar cabuda a activitats de les diferents entitats de la ciutat.
I a més, hi ha un espai que sobresurt d'aquesta sortida dels ferrocarrils de la Generalitat, en direcció nord del passeig, que oferirà un espai cobert d'aproximadament 60 metres quadrats on s'hi podran desenvolupar activitats ciutadanes, d'entitats que estiguin fent alguna qüestió a l'aire lliure i que en algun moment donat quasi de xupilar. Per tant, una doble funció d'ombra i també de xupuc.
El tinent d'alcalde també ha volgut defensar que el disseny del passeig de la plaça Major s'ha fet pensant en la ciutadania, una reforma que es complementarà amb la construcció en un futur d'una font al nord de la via i també la plantació dels arbres que actualment estan en torratges.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Obrim pàgina política. Sabadell en Comú presenta el seu programa electoral hores abans de l'inici de la campanya. Els comuns han traçat les línies bàsiques del programa dels pròxims 4 anys, que consta de 220 propostes i que defineixen de concretes i assumibles, però reconeixen, això sí, que caldrà arribar a pactes amb altres formacions.
El partit aposta per una ordenança de mobilitat per crear una normativa com la d'Ada Colau a Barcelona, que obligaria les noves promocions a destinar un 30% del sòl a lloguer social. La candidatura liderada per Joan Berlanga aposta per la mobilitat verda, un nou model socioeconòmic que crea ocupació i dissenyar quin ha de ser el paper de Sabadell dins del territori.
I quan estem parlant de que l'habitatge és una prioritat, doncs a part de desenvolupar el pla d'habitatge, el nostre programa inclou la proposta de fer a Sabadell el que s'ha fet a Barcelona, en el qual les noves promocions privades tenen un 30% de reserva per habitatge social. I per tant farem els canvis al pla general per fer possible aquesta política d'Ada Colau a la nostra ciutat.
Per l'espai dels comuns, el mandat ha servit per acabar amb l'etapa de Manuel Bustos i començar un temps progressista que ara hauria de seguir amb un nou acord de govern de les forces d'esquerres. Els comuns també s'han volgut desmarcar de les formacions com Ara Sabadell, impulsada pel regidor d'Unitat pel Canvi, Ramon Vidal, o Podemos, que es presenta amb la Marta Morell. Afirmen que són iniciatives personals o una ocurrència.
El col·lectiu transsexual s'ha reivindicat aquesta tarda des de Sabadell. La plaça Doctor Robert ha sigut l'escenari des d'on
18 candidats i candidates trans a les eleccions municipals han remarcat la importància de tenir representació a les institucions i més concretament en els ajuntaments per tal de poder lluitar contra polítiques discriminatòries cap al col·lectiu. Principalment demanen una inversió en educació sobre la diversitat de gènere en les escoles, però també una formació sobre transsexualitat a les administracions, centres de salut i policia.
El pròxim 26 de maig, persones del col·lectiu trans fan un pas més per normalitzar la diversitat de gènere i es presenten en llistes de diferents partits a les eleccions municipals. A Sabadell, Clara Palau, projectista industrial, s'uneix a la candidatura d'Esquerra Republicana com a número 10. Precisament, Palau ha remarcat en aquest acte a la plaça Doctor Robert que la lluita trans va molt lligada a la lluita feminisme.
El feminisme vol transformar la societat i, entre altres aspectes, per eliminar la discriminació que des de sempre ha patit la dona. Però no només això, ha combatut històricament totes aquelles violències que es desprenen del sistema de gènere i que ens afecten a totes i cada una de nosaltres.
Fina Campes, en representació de Sant Feliu de Llobregat, reivindica que el primer pas per acabar amb la transfòbia és que les persones transsexuals aconsegueixin representació als municipis per d'aquesta manera poder potenciar polítiques d'acceptació cap al col·lectiu, sobretot en el camp de l'educació.
Agafant, doncs, aquest compromís, l'educació, el treball, la sanitat, ha de ser, sens dubte, una de les eines on caldrà fer-hi més incidència, aprofitant precisament les possibilitats de les escoles públiques en què els ajuntaments poden incorporar tota una sèrie d'activitats en aquest sentit.
En aquest acte també hi han participat fins a 6 persones més, entre elles la vallesana, una altra vallesana que es presentarà el 26 de maig, la Judit Genuix, de Sant Quirze del Vallès.
Més notícies del dia. Localitzada l'estudiant Erasmus de 22 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, desapareguda a París.
No se'n sabia res des del dia 1 i ara l'han trobat en bon estat de salut, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Exteriors espanyol. La noia cursa la carrera d'Economia a la UAP i és a la capital francesa d'Erasmus, concretament a l'Escola d'Economia de la Sorbona. El cos de seguretat espanyol va col·laborar en la investigació aportant una mostra d'ADN de la jove a la policia francesa. Els pares de la noia, originaris de Granada però residents a Mallorca, es van desplaçar fins a la capital francesa després que els companys de pis de l'estudiant denunciessin la desaparició de la policia.
Sabadell acollirà a l'octubre el primer congrés de qualitat de l'aire. Experts i institucions hi debatran sobre contaminació atmosfèrica.
Hi haurà una setantena de ponents. L'Ajuntament és un dels organitzadors del certamen que es farà a Fira Sabadell els dies 24 i 25 d'octubre. L'últim informe sobre la qualitat de l'aire a Europa xifra en més de 30.000 les morts anuals prematures a l'estat espanyol per la contaminació de l'aire. Sabadell és un dels municipis de la conurbació de Barcelona en què la qualitat de l'aire és molt millorable. Per això l'Ajuntament ha elaborat un pla amb horitzó 2022 que ho vol revertir amb un pressupost de 20 milions d'euros.
I l'empresa sabadellenca Fluidra perd fins gairebé 3 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any.
Les pèrdues es deuen a la integració de la nord-americana Zodiac i a les despeses no recurrents que han comportat. Sense comptabilitzar aquesta operació, Fluidra hauria obtingut un benefici de 5,9 milions d'euros. Tot i això, l'empresa destaca que el negoci a l'Amèrica del Nord és sòlid i que l'abril ja va registrar creixements de doble dígit en moneda local.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Parlem d'òpera.
ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'Òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem parlant de política perquè el líder del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat.
Iceta substituirà Pío García Escudero a la Cambra Alta Espanyola. Demà el Parlament el nomenarà senador per designació parlamentària després de la renúncia de l'expresident de la Generalitat, José Montilla. El veterà dirigent socialista el proposaran com a president del Senat durant la votació del 21 de maig, data en què es constitueixen les Corts Espanyoles i s'escullen els càrrecs parlamentaris de la nova legislatura.
Els presos electes demanen al Suprem que els deixi en llibertat per poder prendre possessió i exercir el càrrec.
Els advocats Jordi Pina i Andreu Bandeneinde han presentat dos escrits davant del Tribunal Suprem per demanar que deixin en llibertat Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Han sol·licitat l'excarceració no només per al 21 de maig per poder prendre possessió del càrrec a la sessió constitutiva al Congrés i al Senat en cas de Romeva, sinó també per exercir les funcions del càrrec.
I l'Audiència de Barcelona condemna 70 anys de presó al violador de Martorell per haver agredit sexualment una dona l'any 2016.
Durant el judici, Tomàs Pardo Caro va reconèixer els fets dels quals estava acusat: segrestar, agredir, violar, gairebé matar i robar una dona des d'Igualada a Martorell. Els fets van succeir quan Pardo gaudia del seu tercer permís penitenciari després de ser condemnat a més de 20 anys de presó el 2004 per uns fets similars del 2002. La sala també acorda prohibir al condemnat aproximar-se a la víctima i comunicar-se amb ella durant un període de 95 anys i estableix una indemnització d'1,1 milions d'euros.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb la més que probable baixa d'Arturo Rodríguez fins que acabi la temporada, el centre d'esport Sabadell haurà de dependre, en bona mesura, dels gols d'Edgar Hernández. El davanter gabanenc no està gaudint del retorn somiat a la nova Creu Alta, però ha afinat la seva punteria en les últimes setmanes.
30 jornades són les que va haver d'esperar Edgar per marcar el seu primer gol de la temporada, però amb el d'Alcoi divendres passat s'ha convertit en l'autor de les dues últimes dianes a domicili del Sabadell. En roda de premsa, l'ex del Reus Deportiu assumeix que tindrà un paper rellevant en atac, però creu que ha de ser una responsabilitat col·lectiva.
Una llàstima, ja dic, a nivell personal amb Arturo, que no es pugui aportar aquest granet de sorra que ens estava portant, però bueno, toca a mi, o pot tocar un altre company, i al final bueno, és important d'aquesta plantilla tindre aquest nivell de competitivitat que hi ha durant tot l'any, que ara s'ha de veure reflexat i s'ha de treure sigui com sigui, ja et dic, fent el gol jo, fent el gol un altre, però s'ha de treure.
Juntament amb Miguel i Néstor Querol, Edgar és un dels apercebuts que, si veuen la groga contra l'Egea, es perdran l'últim partit de la temporada a Olot, una circumstància de la qual és conscient.
Sortiré com els últims dos partits, amb la intensitat que s'ha de sortir i bueno, intentant també que això no passi, però bueno, no és una cosa que em vagi desconcentrat ni molt menys. Ja porto molts anys jugant al futbol i això és un tema que no ho tindré en compte, però no em vindrà de més.
Després d'un dia de descans, el centre d'esports ha tornat avui als entrenaments. Antonio Hidalgo segueix pendent de Néstor Querol i Fernando Pajarero. Tots dos futbolistes arrosseguen molèsties, però no estan descartats i treballen en doble sessió per intentar arribar en condicions al partit de diumenge a les 6 contra l'Egea, l'últim de la temporada a la nova Creu Alta.
A segona catalana, la sabadellenca buscarà aquest cap de setmana certificar la salvació matemàtica davant del Vic-Riu primer. Els taronja venen de caure per 2-3 contra les franqueses, però tenen un coixí de 7 punts respecte al descens, que el marca el Matadepera, amb només 9 per jugar-se.
I si bé és veritat que els de Jesús Rueda Betis tenen un difícil compromís contra el quart classificat, el Matadepera visita el camp del cinquè, Alcaldes. Per aquest motiu, el tècnic de la sabadellenca, sancionat fins a final de temporada, confia que l'equip no tindrà problemes per assolir definitivament l'objectiu.
Nos quedan 3 partidos, 2 son en casa, sí que es verdad que jugamos contra los equipos de arriba, pero bueno, Matadepera también tiene que ganar los 3 y bueno, matemáticamente no está hecho, pero yo creo que también Mata de Pera esta semana tiene una salida difícil y les va a costar. O sea, nosotros tenemos igualmente que intentar quedar séptimos por debajo por lo que pueda pasar con los descensos compensados y necesitamos mínimo 3 puntos. Yo creo que con esos 3 puntos ya matemáticamente lo dejamos listo.
Aquest sabadellenc a Vic-Riu primer arrencarà el municipal de la Creu diumenge 11:45. D'altra banda, el Sabadell ve més tranquil a la classificació, visita el camp d'un necessitat Sallent, tot i que a priori el sisè per la cua no baixa, els descensos compensats a finals de temporada podrien indicar el contrari. Per això, Pablo Becerril, el tècnic del filial Arlequinat, hi veu una gran oportunitat per evitar qualsevol contratemps inesperat.
Sallent seria certificar la impossibilitat de quedar com a pitjor 600, per tant, sí, és el partit que ens queda per acabar de culminar la temporada. Si no, doncs ens quedaran un parell de partits més per acabar en 3 punts. De tota manera, és necessari realment que contemplem, però sí que contra abans ho fem, doncs, tot millor.
El Sallent Sabadell B tindrà lloc el diumenge a les 5 de la tarda.
D'aquí a poc més de mitja hora, l'Astralpool Natació Sabadell debuta a les semifinals del play-off de la Lliga Premat de waterpolo femení. Un cop més, les pentacampiones d'Europa parteixen com a favorites al títol després d'haver completat la seva 12a fase regular seguida, acabant amb un ple de victòries.
L'Astralpool té l'oportunitat de convertir-se en el primer equip que guanya 9 lligues de forma consecutiva. En el primer partit d'aquestes semifinals, les de David Palma reben a Can Llong al Mediterrani, un equip que, segons el tècnic del club, ha baixat les seves prestacions en els darrers mesos.
El Mèrida, des que va perdre la Ru Tarragó, a partir del gener va fotre un baixón i sí que se recorda l'últim partit de Lliga allà a casa seva, que vaig veure un medi més fluixet, que li costava molt atacar. Bueno, al final penso que Medi ha fet una gran temporada i que voldrà sortir a tot el primer partit i que s'ha de jugar el partit i que ens obligarà segurament, jo penso que plantejaran el partit per quarts, no? Que és el que moltes vegades fa, no? Plantejar anem a veure si aquest quart no ens guanya el Sabadell.
El partit és avui a les 8 a la piscina de Can Llong. Dissabte l'eliminatòria passa a jugar-se a la Josep Vallès i en l'improbable cas de ser necessari el tercer i definitiu partit tornaria a Sabadell el diumenge.
La primera catalana de bàsquet femení arriba a les seves últimes 2 jornades. El grup 1, el Sant Nicolau, apura les seves opcions d'acabar entre els 2 primers classificats i, per tant, de jugar la final a 4 per ascendir a Copa Catalunya.
Ara mateix les granes són quartes amb 20 victòries i 8 derrotes, una més que el segon classificat, i això fa, com reconeix el tècnic Xavi Paredes, que no depenguin d'elles mateixes.
Han d'esperar que perdi Júlia Tirolina, segur, perquè contra ells, bueno, és que Júlia té una derrota menys, per tant, han d'esperar que perdi. I bueno, jo estaria mal a veure en contra. Per tant, hem d'esperar això, hem d'esperar també un triple empat i llavors estaríem dins. Clar, tot i guanyant, hem de guanyar els 2 partits que queden, evidentment.
El primer començant per aquest diumenge a les 6 de la tarda a la pista de Lluïsos de Gràcia, un rival que no juga absolutament res en aquest tram final.
I a l'altre grup, el 2, la situació és més dramàtica per al Natació Sabadell i l'Escola del Carme.
Del desè al 13è classificat jugant la promoció de permanència i ara mateix els 2 representants sabadellencs són 8è i 9è respectivament, però empatats a 12 victòries i 16 derrotes amb aquest desè classificat. El bàsquet Ateneu Montserrat, les Carmelites obren el foc d'aquesta penúltima jornada visitant demà a 9:15 de la nit la Salle Reus. Les del Baix Camp són tercer però no tenen cap opció d'acabar entre els 2 primers classificats. Per aquest motiu, el tècnic Álvaro Fernández espera un duel molt similar al del passat cap de setmana en què l'Escola del Carme es va imposar per només 2 punts de diferència al Morell, el 4 classificat.
En principi tindrem a tota la plantilla disponible i res, evidentment, com tu deies, és un partit molt similar per la situació de l'altre equip. És un equip que classificatòriament doncs, està molt bé, que està competint a dalt i que té una gran plantilla per competir a dalt i nosaltres doncs, anirem allà a intentar rascar aquesta victòria que ens acosti una miqueta més a la permanència directa.
Mateixa situació però millor panorama pel Natació Sabadell en aquesta penúltima jornada. El club rep a les Naus dissabte a les 4 al GIE Guni Girona B, QE i ja descendit a segona catalana.
Gràcies Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Per 8:15 tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 8 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè arriba un nou Objectiu Sant Roc, avui amb l'alcaldable de la Crida per Sabadell i actual alcalde de la ciutat, Matías Serracant.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.